Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
6 minuts que passen de les 5 de la tarda.
Demano la paraula.
Què tal, Montse Pibernat? Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bona tarda. La ceguera d'aquests mesos ha portat modes, i una d'aquestes modes és la que t'ha despertat avui. Tu dius interès per la paraula que demanes.
Sí, perquè, mira, el que tu deies, la ceguera, es veu que molta gent que té jardí i que no ha pogut regar, doncs ha decidit que per conservar la verdor de la seva gespa, el millor era posar-ne d'artificial. I per això avui, doncs mira, miraré de no tallar l'herba.
L'herba. Demanes la paraula herba, però l'herba artificial, Montse, diria que també s'ha posat, ara que parlem de modes,
sí.
Però atenció, perquè diuen que és molt, molt contaminant. De fet, la volen prohibir en els camps de futbol i tot, en qualsevol cas.
Sí.
Anem a la paraula.
Això.
I què ens expliques de la paraula herba? D'on ve? Té història, la paraula herba?
Mira, té història, però avui és ben curta, la història. Escolteu, herba ve del llatí herba.
Ja està.
Ja podem plegar. Ja podem plegar la secció. No ha patit cap modificació ni en la forma ni en el significat. En la majoria de llengües, a més, tampoc ha canviat. En anglès ha perdut la A final i en diuen herb, suposo. Però en català, francès, portuguès, italià, herba. I en castellà, doncs cal destacar que per les seves lleis d'evolució fonètica pròpies d'aquesta llengua, la primera E llatina la converteixen en un diftong i fa ye, no? Hierba. Però avui no us puc dir res més d'aquesta paraula de la història, però tranquils tots perquè és una paraula amb força suc.
A veure, doncs aquest suc, per on el traiem? Ho dius perquè té molts significats, no? Dedueixo.
Exacte, mira, primer de tot, herba és un nom genèric que fa referència a qualsevol planta que no desenvolupa teixit llenyós, diu el diccionari, com sí que fan els arbres i els arbustos. Per tant, aquí s'obre un camp molt, molt, molt gran. Per què? Doncs perquè hi ha moltíssimes plantes que són herbes. I mira, si només agafes el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, si busques herba, cauràs de cul. Espero que s'obre l'herba.
Gràcies.
Sí. Mira, més de 200 herbes referenciades. Més de 200. No em posaré pas a anomenar la llista aquí, eh?
No, va, però digue'ns algun nom d'alguna d'aquestes herbes.
Ai, que t'agrada l'herbeta, no? Ai. Vols herbes? Doncs va, a veure, unes quantes. Mira, herba avellera, herba barruguera, herba caragolera, herba cervesera, herba d'all, herba d'eruga, herba de bruixa, herba de gat, herba de la carabasseta, de la febre, de la gota, de la moneda, de la pampa. També herbes dedicades als sants, herba de Sant Antoni, de Sant Benet, de Sant Cristòfol, de Sant Felip, de Sant Pons, herba de Santa Bàrbara, de Santa Llúcia, de Santa Margarida i moltes, moltes més, més de 200, com he dit. Però herba com en paraula, encara és més, per això l'he triada.
Més herba, a veure, digues, déu-n'hi-do, la paraula herba.
Sí, la primera cosa, la que m'ha suscitat la paraula d'avui, també hem de tenir present que herba és el conjunt d'herbes que creixen en un lloc, i si les cuidem i les tallem a mida, és allò de la gespa.
Clar, és que això t'ho volia dir, a veure, la diferència entre herba i gespa, no?, seria aquesta, que la que talles, diguéssim, en el lloc, seria gespa.
Exacte, sí, que és l'herba que m'ha suscitat avui, doncs mira, agafaré la paraula herba. Si la fabriquem artificialment, és l'herba artificial. La segona cosa, per exemple, una altra herba. Si quedem per anar a prendre alguna cosa, jo puc triar de prendre unes herbes.
Oh, clar, una infusió, unes herbes, no? Això ho diem bastant, no?
Com a nom general, sí. No? Després ja et dius si vols te, vols poniol, menta o el que sigui, però són herbes. Si cuinem, i per exemple et dic, mira, em ve de gust avui un emperador amb fines herbes.
Ah, les fines herbes, són aquelles herbes aromàtiques, no?, que també utilitzem.
Exacte, que serveixen per cuinar.
Ah.
I també si fem brou, al caldo, vaja, i posem herbes. Mm-hmm. Són les herbes del caldo de tota la vida. Però fixa-t'hi, pastanaga, api, porro, xirivia, nap, col, cadascú posa les que li agraden més. Però en diem herbes del caldo, però si ho mires bé, cap d'aquestes hortalisses que hi posem no és una herba. Però el conjunt diem herbes del caldo. Una pastanaga no és una herba.
No, clar.
No és una hortalissa. I un últim significat encara, l'herba així sola. Què pot ser més? A veure, pensa.
A veure, l'herba, així parlant entre la gent avui dia, doncs també se li diu a la marihuana.
Sí, molt bé, Mercè, no passa res per dir-ho, que és el diccionari. Herba, col·loquialment, és la marihuana. I més o menys amb tots aquests significats ja ho tindríem.
Ara sí, va, aquell suc que deies al principi, amb aquesta paraula, amb herba, quines expressions podem construir?
Construïm. Són moltes i molt bones. Mira, la primera, per exemple, ser malherba.
Clàssic, ser malherba.
Una malherba, a més de ser una herba pròpiament dit, no? Pot ser qualsevol cosa nociva que perjudica. I d'aquí tenim ser més conegut que la mala herba, per exemple, o créixer com mala herba, quan una cosa desagradable, una notícia o el que sigui, es propaga molt de pressa, creix com una mala herba. Més, entre la gent del camp, per exemple, diuen demà he de fer herba.
Què vol dir?
Què vol dir? El que volen dir és que han d'anar a segar herba per al bestiar, per alimentar-los. I, per exemple, si veuen que tenen el blat sense espigar, ells es veu que diuen que està en herba. Sense espigar, està en herba. I aquesta expressió també s'aplica a una persona jove. Per exemple, tenen poca experiència aquells joves, són encara en herba. Jo no ho havia sentit mai, però ho he trobat, està referenciat. Més locucions, va, aquestes t'agradaran. Segar-li l'herba sota els peus a algú. Quan algú es vol aprofitar de les circumstàncies d'algú altre i ocupar el seu lloc, per exemple, li sega l'herba sota els peus.
Val. No? Una mica malícia, eh?
Amb malícia, sí. I una última que t'encantarà. Si algú és molt llest, saps quan diem allò de se les pensa totes?
Sí.
Doncs també...
També amb herba, eh?
Amb herba també es pot dir. Llavors podrem dir, per exemple, aquell sent créixer l'herba. És molt espavilat.
Sí,
sent créixer l'herba. O sigui, té l'orella, no? És tan llest que... Té l'orella... Tan llest com tenir l'orella tan fina com per sentir créixer l'herba.
Aquesta no la sabia. Aquell sent créixer l'herba. Mm-hmm. Val. Doncs, escolta, sí, sí que té suc la paraula herba. I, per tant, m'imagino que de frases fetes, que aquestes també ens agraden, Montse, ens portes alguna bona mostra
sí,
amb herba.
Sí, sí,
sí.
N'he seleccionat unes quantes molt significatives. Mira, les agrupo per temàtiques.
Carai, tot. Les agrupes per temàtiques i tot.
Bueno, de totes les que he triat, les he agrupat. Del clima i del camp. Fa així. Abril mullat, creix l'herba per als ramats.
Mm-hmm.
Bé. I també, de l'abril al setembre, sega l'herba.
Val.
Això ho deuen saber els que s'hi dediquen, oi? Herba arrencada abans de sortir no torna a florir. No ho sé més. No sé
farem,
més.
Els hi farem cas.
Sí. O bé, després de la pluja ve l'herba i després del vi la xerrameca. Aquesta no fa rodolí, però trobo que està bé. És molt, molt, molt significativa. La més famosa, potser, la mala herba sempre creix, o a l'inrevés, la mala herba mai no mor.
Sí, sí, que estàs coneguda, sí.
I per acabar, consells de salut, i avui sí que amb tota la raó, perquè tenim les herbes remeieres o medicinals, perquè abans no les he dit, però les herbes remeieres també. Doncs apunteu. Per ferida i per beguda, usa herba coneguda.
Mm?
No sigui cas que t'equivoquis i t'enverinis, tant si fas ratafia com si et fa mal la panxa. Per ferida i per beguda, usa herba coneguda.
Usa herba coneguda, no fos cas.
El puniol.
El puniol.
Doncs diuen que el puniol és l'herba del consol, que es veu que tot ho cura. Però no és l'única herba que tot ho cura, perquè l'herba de Santa Margarida tots els mals priva.
Ah?
I la menta, doncs també tenim refrany amb la menta.
Mira, i pensava que diries l'herba de Santa Margarida tots els mals aprima, que també podria ser.
Ja no ho sé, però potser sí. Amb la menta, dèiem, menta mentona, l'herba més bona. I si has de plantar, allò que vols un jardí amb plantes aromàtiques i remeieres.
Què fas?
Apunta, la millor herba és la ruda, que totes les del voltant ajuda.
Ah, mira.
I ja per acabar, i perquè tinguem present que les herbes curen, però no són infal·libles, doncs també tenim un refrany. Un refrany que fa així. Pel mal mortal, cap herba no hi val.
Doncs mira, tu, ens quedarem amb aquest últim frase feta, no sé jo. Bueno, mira, entesos.
Les herbes curen, però no del tot.
Totalment.
Tot.
No són del tot infal·libles. Moltes gràcies,
Pilar Mat. A vosaltres. Adéu.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse.
després d'aquest demano la paraula amb la Pi Bernat, ara mateix un minut que passa d'un quart de sis de la tarda. Segur que us en recordareu. Dijous passat començava a sortir als mitjans de comunicació una d'aquelles notícies que sempre desperten l'interès dels consumidors, no? La desaparició de l'Álvaro Prieto, un jove cordobès a Sevilla. Clar, el seguiment informatiu, tertúlies, especulacions als mitjans tradicionals, també a les xarxes socials. Fa dos dies, un equip del programa Mañaneros de Televisió Espanyola es trobava desplaçat de l'estació de trens de Santa Justa a Sevilla. Cobrien aquest cas. De fet, estaven gravant uns plans recurs dels trens que hi havia per allà a la zona i, per casualitat, doncs van veure el que podria ser el cos del noi entre dos vagons. Què va passar en aquell moment? Decideixen emetre les imatges en directe amb un ròtol sobreimpressionat on posava exclusiva i insinuaven doncs, que es podria tractar d'Álvaro Prieto. Després de tot una allau de crítiques al presentador del programa, Carlos Cantizano, ell ha demanat disculpes per unes imatges que ha dit ell mateix mai s'haurien d'haver emès.
Tenemos un equipo desplazado para cubrir la noticia y ha ocurrido en directo, ha sido testigo de la aparición de un cadáver y en ese momento, fruto de la rapidez y de lo que se estaba narrando, hemos ofrecido en directo unas imágenes que nunca deberían haberse emitido. Lo sentimos muchísimo y estas disculpas van en primer lugar dirigidas a la familia del fallecido. Esas imágenes han sido evidentemente retiradas de la emisión en digital del programa y nunca más podrán verse. Hemos puesto a disposición de la Policía Judicial todo el material audiovisual que pueda ayudar en la investigación de este caso y lo volvemos a repetir. Estas imágenes no deberían haberse emitido nunca. Estábamos en directo, pero no deberían haberse emitido nunca. Y lo sentimos de corazón.
Mai s'haurien d'haver emès. La televisió pública també s'ha disculpat i ha anunciat una investigació interna. Justament per parlar del tractament que s'ha fet d'aquesta notícia, aquí al Fabricació Pròpia en parlarem tot seguit amb el Miquel Pellicer, que és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, que ja ens escolta. Miquel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I també doncs, parlem amb en Josep Rovirosa, que és secretari general del Consell de la Informació de Catalunya. Què tal, Josep? També molt bona tarda.
Hola, bona tarda, encantat.
Clar, a tots, no? Portem aquests dies no? sacsejats per aquesta notícia. De fet, si ens centrem justament en aquest cas, aquest equip cobria el cas, com bé hem explicat, veient per casualitat el cadàver i ho expliquen en directe. Miquel, s'haurien d'haver emès aquelles imatges?
No, per suposat que no. Sí. Desgraciadament estem en un moment del periodisme on l'economia de l'atenció, l'espectacle, el morbo, la immediatesa i la lluita per les audiències doncs fa que d'alguna forma tot estigui enfocat al model als models de negoci, sobretot al tot per l'audiència. I per tant hi ha vegades que moltes vegades es trepitgen i es sobrepassen les línies vermelles i en aquest cas doncs va ser així. És a dir, al final, disculpes acceptades, però al final la funció social i el servei públic, mai millor dit, de la televisió pública, doncs ha de primar per sobre de qualsevol qüestió econòmica o d'economia de l'atenció.
Josep.
Sí, sí, no, completament. El professor Pellicer ho ha explicat molt millor del que ho podria explicar jo. Entenc, no de cap manera avalo, però sí entenc la cosa aquesta dels periodistes de tenim la notícia, l'hem de donar, però el control de la televisió pública ha fallat en aquest cas. Si els periodistes diuen ho tenim, entrem en directe, algú els ha de dir, bueno, si hi ha imatges d'un cadàver que s'està descobrint, no les podem donar. I dic que entenc, però no aprovo l'actitud dels periodistes per aquesta cosa de ser els primers, l'economia de l'atenció que té el professor, no? Potser, no donem... No, els periodistes que surten de les facultats no els hi donem prou eines perquè sàpiguen que l'ètica de la informació és important i és tan important com per saber discernir si aquestes imatges, la imatge d'un cadàver en brut, s'ha de donar o es pot donar o no es pot donar.
Clar, Josep, perquè com s'hauria d'haver, com hauria d'haver procedit al programa, al teu entendre, no? Perquè la informació la tenien de primera mà, sembla ser que per ells que era d'interès públic. Com ho haurien d'haver fet? Com creus que ho haurien d'haver fet?
Si hi ha uns periodistes allà a l'estació mirant com mirant els trens o prenent unes imatges de recurs, diguéssim, i veuen que hi ha un cadàver, evidentment poden informar. Mira, estem aquí i hi ha un cadàver. Acabem de veure que hi ha un cadàver. I res més, no cal, no, les imatges aquestes no s'han de donar. Jo posaré un exemple molt clar. Quan mor un familiar, només permetem que els amics, els familiars, la resta de coneguts es despedeixin del familiar mort quan el familiar està amb una visibilitat digna, no amb el rictus de la mort encara present a la cara i a les seves faccions. Per tant, la dignitat de les persones, un cop mortes, també l'hem de respectar. I en aquest cas, donar una imatge d'una persona que no se sabia si era el noi que havia desaparegut o era un altre. I en tot cas, no és rellevant, perquè era un mort que s'acabava de descobrir i no aporta res a la informació tenir una imatge d'aquest mort. Si no creiem en les paraules, potser sí que hem de donar aquestes imatges, però els periodistes hi hem de creure en les paraules.
Miquel, abans, ara en Josep parla d'aquestes paraules, d'aquestes imatges, d'aquestes línies vermelles, també se n'ha parlat molt de quin és el responsable, no? És responsable el càmera, el periodista despassat que demana pas, o bé responsable, qui té l'última paraula, és l'editor del programa. De fet, escoltàvem, no?, el mateix Carlos Cantizano que demanava disculpes, i de fet Televisió Espanyola també ha anunciat una investigació interna. Què creus que hauria de passar, Miquel?
Clar, aquí jo crec que és una cadena d'errors. En primer terme, perquè hi ha un equip desplaçat que al final és el testimoni, són els testimonis d'aquelles imatges. I per tant, aquí hi ha un càmera i un periodista, i després l'assumpte és que en el plató ha d'haver-hi un director de programa, o hi ha un director de programa, un realitzador, varia més gent més. Per tant, d'alguna forma, aquest filtre, d'alguna forma, es va sobrepassar amb aquestes diferents figures. I aquí l'assumpte és trobar d'alguna forma com això no pot tornar a passar. És a dir, primer perquè a nivell periodístic, el que dèiem, no? És a dir, l'educació audiovisual és fonamental, però també l'educació deontològica dels nous periodistes. Després, perquè al final doncs, hi ha unes responsabilitats qui signa les direccions de programes o les realitzacions que per d'alguna forma també van primar doncs, el que dèiem abans, no? Aquesta immediatesa i aquesta espectacularització. Sí que és veritat que en els darrers dies doncs, estem molt acostumats a veure cadàvers, tradicionalment els hem vist, però és evident doncs que d'alguna forma l'interès informatiu ha d'anar lligat sobretot en aquesta dignitat que estàvem comentant ara. És a dir, crec que aquí és un equilibri, és un balanç del que realment és informatiu i el que realment és espectacle. I aquí d'alguna forma el que ha primat és l'espectacle i la immediatesa.
Clar, Miquel, això... Sí, perdona, però és que és molt interessant el que estàs dient ara. Crec que és un debat interessant perquè tu ara ho deies, tenim moltes guerres obertes ara mateix, no? Mm-hmm. Els mitjans estem seguint amb molta intensitat tot el que està passant a Palestina, a Israel, també a Ucraïna, a Rússia, no? I també rebem moltes imatges, no? Molt dures de cadàvers, fins i tot de nens, no?
Mm-hmm. Sí, totalment. I d'alguna forma... Fixeu-vos que al final hi ha un cert filtre en mitjans de comunicació perquè el que realment veiem a les xarxes socials en brut és molt dur.
Sí.
Però us poso un exemple, és a dir, en els atemptats de Barcelona, per exemple, quan es van produir els atemptats, en pocs minuts van aparèixer imatges a les xarxes socials, Instagram sobretot, del que estava passant in situ a les Rambles i d'alguna forma els mitjans van fer aquesta funció social de filtrar. És a dir, vam veure fotografies de cadàvers i vam veure fotografies de gent ferida, però no vam veure tota la cruesa que s'estava produint en algun punt en aquells moments. Llavors, aquest filtre, aquesta funció social, doncs ha de funcionar. i el que és evident i és palpable és el que estem veient doncs, també en aquesta guerra entre Israel i Hamas, o el que veiem a Ucraïna, que al final aquesta, no sé si banalització de la mort, doncs està molt lligada a l'ús i l'impacte que tenen les xarxes socials per part de ciutadans. Llavors, nosaltres com a periodistes hem d'intentar trobar aquest equilibri entre la informació i doncs, d'alguna forma, els codis deontològics. No és una cosa fàcil, perquè al final veiem que contínuament estan succeint, amb l'ús de les tecnologies mòbils doncs això s'ha incrementat, i aquí també està el debat a vegades de sobre el periodisme ciutadà, no? Llavors, bueno, en aquest cas que estem parlant ara no es tracta de periodisme ciutadà, es tracta de periodisme i de males praxis.
Mm-hmm. Clar, doncs que tu deies, en el cas de Ràdio Televisió Espanyola, el que ha passat seria aquesta mala praxis. Han demanat disculpes, però Josep, agafant el fil del que deia el Miquel, trobo molt interessant, no?, el fet d'aquest periodisme de carrer, els periodistes en general també. Estem parlant d'una altra cosa, ara, però el fet de la irrupció de les xarxes socials, que moltes vegades la gent de carrer estan per davant, no?, de la feina del periodista, moltes vegades s'avancen, no?, i potser aquest col·lapse, no?,
mira, aquest tema jo fa anys, potser fa uns quants anys, el vaig estar parlant amb el Javier Baulut. El Javier Baulut és un fotoperiodista Premi Pulitzer, un fotoperiodista asturià, independent, una persona molt, molt, molt responsable, i jo em vaig posar en el paper de fiscal. Li vaig dir, però escolta, l'ètica ens prohibeix ensenyar cadàvers en els mitjans. Aviam si ens posarem aquí a prohibir. I ell em va dir, és que no estic parlant de prohibir, no estic parlant de no ensenyar res. Estic parlant de que els fotoperiodistes no són forenses. Hi ha moltes imatges de cadàvers, de morts. La imatge aquesta del noi del cadàver descobert a l'estació de Sevilla era una imatge forense. Fixa't que quan demanen disculpes diu hem posat totes les imatges a disposició de la policia. Per tant, no era un relat periodístic, sinó que era una imatge forense. I el Baulut em deia, el fotoperiodista no ensenya la mort. Potser fotografia cadàvers, però procura fotografiar-los que no es vegi la duresa de la mort i sí que es vegi la duresa del relat que estem volent donar per interpel·lar el públic. Llavors, les fronteres són molt difícils de traçar, i les fronteres ètiques i morals encara més. Però aquesta frontera, de certa manera, de dir la imatge forense no és periodística, el relat periodístic és un relat, el relat fotogràfic o d'imatges gravades, d'imatges de moviment, és un relat que ens ha d'interpel·lar sobre allò que estem explicant, no sobre la duresa de la mort, que la mort està present a totes les cases i tot arreu, però nosaltres no som forenses, som periodistes. Em va semblar una frontera ben dibuixada.
Ostres, és una conversa molt interessant, Dodo, perquè trauríem molts temes. Si de cas un altre dia continuarem parlant amb vosaltres, si us sembla, però abans d'acabar, Miquel, Josep, tornant al tema del tractament de Ràdio Televisió Espanyola en el cas d'Álvaro Prieto, el Miquel ja ho deia, no?, a l'inici, és més greu tractant-se d'una televisió pública o el codi de conducta hauria de ser el mateix, perquè el Mundo, si no m'equivoco, va fer un tuit fent-se ressò de les disculpes de Televisió Espanyola, i aquest mateix tuit il·lustraven amb la imatge que estem parlant, d'aquest noi. Com ho veieu vosaltres, Miquel?
Sí, jo crec que no, aquí no, la frontera no és a dir, segurament hi ha moltes diferències entre un mitjà públic o un mitjà privat, però és que al final l'ètica periodística és la mateixa i hauria de ser la mateixa. Al final el concepte aquest, sí, és a dir, utilitzar una disculpa per mostrar la imatge en si, crec que també és una mala pràctica. I a més és una mala pràctica, jo crec que feta amb intenció d'alguna forma per poder viralitzar encara més aquell contingut. És a dir, utilitzes un argument de disculpa per mostrar aquella imatge. I aquí ja us juguem amb aquestes idees una mica més macabres que la veritat no m'agraden. Al final estem... Com es constata tot això, no? Es constata amb aquesta idea del pescaclics o el clickbait en anglès, que al final és de quina forma tu atreus a l'audiència, i estem en un punt doncs que això s'està maximitzant. recentment el Col·legi de Periodistes i de les diferents universitats catalanes han empès una declaració dient que un dels grans problemes del periodisme actual és el pescaclics o aquest clickbait. I és veritat. Per què? Perquè al final estem convertint la informació en pur entreteniment i, d'alguna forma, el periodisme digital en una forma d'enganyar el públic. Jo crec que al final aquestes males pràctiques tenen molt mal recorregut.
Clar, i mira, justament, Miquel, vam parlar ahir en aquest programa, també amb el Consell de la Informació de Catalunya, Josep, que també us vau afegir en aquest comunicat, de fet, que vau crear conjuntament amb el Col·legi de Periodistes i totes les universitats catalanes, aquest comunicat, no?, que feia referència al Miquel sobre el clickbait. Ja per acabar, Josep, tu com ho veus, no? Suposo que deus anar també en la mateixa línia del que estava comentant el Miquel. Aquesta línia que hauria de ser per tots, no? Un codi deontològic per tots.
Sí, sí, el codi deontològic no fa distincions entre el periodisme privat i el periodisme públic. Per tant, és el mateix. El que sí és cert que les emissores, els mitjans públics, sembla que estan més obligats a complir amb els codis ètics i que en els mitjans privats hi ha barra lliure. A mi el que em preocupa és que l'ètica periodística l'han de fer seva tots els periodistes. Més enllà dels periodistes, els periodistes ciutadans, com deia el professor, que fan periodisme a les xarxes, que no fan periodisme, però en diuen periodisme. Mm. És a dir, que informen i que no contrasten i que posen imatges sense cap tipus de criteri moltes vegades. Tot això està contaminant el periodisme. I a mi el que m'agradaria, és un desig, el que m'agradaria és que els mitjans tinguessin una ètica prou solvent com perquè encomanessin aquesta manera de procedir a les xarxes, però em temo que els virus van en sentit contrari, que les xarxes contaminen el periodisme i aquí hi ha barra lliure ja per quasi bé tots.
Doncs ha estat un plaer, de debò, conversar amb vosaltres. A veure si un altre dia ho emplacem aquí a l'estudi amb en Josep Rovirosa, secretari general del Consell de la Informació de Catalunya, i també amb el Miquel Pellicer, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Pelat i Pelut ens presenta Fem la Morsa. La banda d'Osona ens porta aquesta cançó fresca, de lletra fàcil i positiva. Parla del desig carnal que experimentem les persones, amb la peculiaritat que, durant tota la cançó, s'hi fa una clara referència al món de la gastronomia i de la cuina, utilitzant metàfores i paral·lelismes. Pelat i Pelut. Fem la morsa. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Acabem, clar, és que el que estàs veient,
ui, és que
no?
Estic tan contenta.
Un moment, tu estàs, on estàs connectada? Perquè no sé, no que sé. Sent res, o no?
Ho sento tot, però ho sento tot molt. I a més no té botó com...
De què?
No, per regular el volum,
Saps que estàs més a tope.
A la taula de so, sí, normalment, sí, cada micròfon, doncs té... No, sí. Aquest no. Ho sentiré molt fort tota l'estona.
Mira, fes una cosa, connecta't aquí, aquí al mig.
No, ja estic bé, ja estic bé.
Sí?
Ja estic bé.
Perquè no ens escolta ningú.
Ah, saluda,
va, que
saluda.
Passen 6 minuts de 6:45 de la tarda. Hem de saludar ja al Guillem Figuerola. Deixeu-me saludar-lo primer perquè, a veure, Guillem, volem explicacions. Què ha passat aquí? Quantes campanes has fet? Quantes
campanes portes? No, és que aquestes dues setmanes, si t'explico, el canvi que m'ha fet la vida i que...
Què vols dir?
Fa 3 setmanes ja, perquè clar, fa 2 que no vinc. Jo em vaig ficar a plorar aquí, de que no tenia feina de periodista, no sé què.
Has trobat feina?
Jo he trobat feina de periodista.
Home, per favor!
Llavors, hi ha hagut 2 setmanes d'adaptació, que havia d'anar per les tardes una mica a aprendre...
Bé!
Què fas?
Estic a la tele de l'Hospitalet i estaré els caps de setmana fent allí de redactor.
Molt bé,
doncs a
llavors, clar, aquestes setmanes ha hagut d'una mica de...
Un trànsit.
D'adaptació, i clar, hi ha hagut de 2 setmanes que no venia. Però ara ja sí, els dimecres ja tornen a estar guardats per Radio Estel.
Perfecte. El Fabricació Pròpia. Com també són de Fabricació Pròpia, l'Aleix Cabrera. Aleix, com estàs?
Bona tarda, molt
bona
bé.
Bona tarda.
S'estava llegint un guió de...
Sí, què t'ha agradat?
El meu guió? És...
Pelis de Disney, deia aquí.
Perquè hem parlat amb la Neira. Sou de... Bueno, espera, deixa'm acabar de presentar tota la taula de diàleg i en parlarem. Maria Antònia Batlle.
Ara. Bona tarda.
Com estàs, Maria Antònia?
Ai, divina.
Espera, és que deixa'm apropar-li el micro a la Maria Antònia perquè té una veu preciosa.
Sí, gràcies.
Ara
de vellutada, de vellut.
Sí? A veure.
Sí. Tota jo sóc de vellut.
A veure, Guillem, tu t'has perdut moltes coses, però no pateixis, perquè en darrere, en episodios anteriores, val? Maria Antònia, no sé, com ho explicaries a l'Eix? O sigui, es va descobrir.
Es va desatar, que diuen en castellà, no?
Sí, exacte.
Encara no l'he desatado,
No, encara no. Jo t'atueixo que és un 10% del desate.
Sí, exacte.
Desata-me. Sí. Però ens va fer una ballaruca aquí, sí, de concurs.
I saps què va passar, l'Eix? Que la setmana passada vam estar amb Rosa López, Rosa d'Espanya. Us en recordeu, la Rosa López, guanyadora del T? I ha tret nou disc. I ens va presentar aquesta cançó. I vam pensar en tu, Maria Antònia.
A veure. Aita.
Però això s'anima, eh?
Ja l'has guanyat.
Ja està, mira, el Guillem no s'ho creu.
No,
escolta, és que... No, ja veuràs la tornada.
No,
és que vam pensar en tu, perquè és una batxata, és aquest ritme fusió que ha fet.
Uita.
Mira, sí, demana
Maria
el cos ballar o no?
I la Rosa va treure a ballar la raga, eh? Sí. La va treure a ballar.
No, però balla tu sola avui, Maria Antònia.
I el cos demana aixecar-te, no?
Sí. Mira.
És que... Si em poso a ballar, que ja m'agrada, també...
Mira. És que balla bé.
Vull dir, és que la batxata sí que és veritat que també és un gènere que t'agradi o no t'agradi ballar.
A la Leix...
Et ve les cadenes, però és que la Maria Antònia estem parlant d'un altre nivell.
Home!
Vull dir,
que sí.
No s'hi pot competir.
Clar, exacte. Però tu vas dir que t'has de ballar o no? Tu n'has de ballar o...?
Jo no.
Ell és de cantar.
Jo he de cantar.
Ell és de cantar.
Escolta, Guillem, els joves, quan sortiu de festa, escolteu també batxates? És a dir, i balleu si sonen batxates a les discoteques o ja no en sonen?
Sí, perquè últimament, ara ho he vist amb la cançó aquesta de la Rosa, és un gènere que ha tornat, que sembla que ha tornat a... o que l'hem occidentalitzat, i hi ha molts cantants ja de trap i reggaeton que fusionen amb la batxata, i sí que és un gènere que està sonant a les discoteques. Sí. Les últimes vegades que he sortit jo, sona. Per exemple, em ve al cap la cançó dels Figaflaues, aquesta que van treure fa un parell de mesos, també, que és una... Que és una batxata.
Que és fusionat amb una batxata. Bueno, ara és que està molt, no? I clar, i la Maria Antònia encantada que hi hagi batxata.
És el... que et torni despaci el reggaeton.
Clar.
Reggaeton, també el balles, a Maria Antònia?
No m'agrada.
No, clar, és que això no m'agrada. Per cert, una cosa. Ara continuem una mica de festa, Jarque.
Per favor.
Perquè ens hem assabentat que el millor, la millor... Mira, goita, els Figaflaues.
Mira'ls. Com seria sentir-te proper, jugar amb el
conillet, gastant tu el meu carrer, sentir-me... Si el primer dia em diuen que veuria ballar a Maria Antònia Figaflaues, no m'ho crec. Penso que algú m'està intentant enganyar.
T'agraden els Figaflaues o no? És que tant que bé sonen.
Ai, l'encanta.
Mira, va, què?
Ella sent el ritme i ja està.
Clar.
I es deixa portar.
Sí.
I es deixa portar.
D'aquí 4 dies sortiran de festa els 3 junts,
no, eh? Sí, tots junts, no? Clar, és que ara l'Aleix ara està dient... Bueno, l'Aleix és de cantar, Maria Antònia és de ballar, hem de descobrir ara què falta el Guillem.
A mi m'agrada ballar, sí que és també, veritat.
També, eh?
I a mi quan surto de festa m'agrada bastant ballar i sempre que surto amb amics o amigues ballo. I sí que és veritat que s'han hagut d'anar acostumant a que a vegades feia una mica el ridícul. Aquí no el faré, aquí no el faré perquè s'ha de mantenir la compostura.
Això es diu ara, eh?
Els meus amics ja s'han acostumat una mica a que faci una mica el ridícul i haver-me de mirar com fer veure que no em coneixen.
Ara volíem reprendre aquesta notícia, Jarque, que sí. A tu t'agrada aquesta notícia. Home, que la millor cocteleria sí. Del món...
El millor bar,
la tenim a Barcelona.
El millor bar del món és a Barcelona per segon any consecutiu, que l'any passat teníem el Paradiso, mm-hmm. I aquest any és el Sips.
Sips, carrer Montaner. Sou vosaltres de sortir, Maria Antònia, de festa, anar a les cocteleries, als bars, on sorties? On sí. Surts? Perquè ets la Maria Antònia, jo crec que surt. Tu surts de festa. Home. Bastant.
A mi el que m'agrada en aquesta etapa que estic vivint ara és gaudir de les terrasses de Barcelona.
Ah, això és veritat.
De les terrasses de Barcelona. Perquè... Abans, Barcelona només la podies veure des de dalt si tu anaves al Tibidabo o t'anaves a Montjuïc. No es podia veure Barcelona des de dalt. I ara trobo que és molt maco doncs, estar en una terrassa, que n'hi ha moltes a Barcelona, d'hotels, i que tens una vista d'aquesta 360.
Sí, és veritat.
I aleshores, doncs, trobo que ja estàs a gust, en pots prendre una copa... Com... Sí, doncs jo ara estic gaudint, disfrutant molt de les terrasses
de Barcelona. I si fan música en viu més.
Home, això a la Raga li encanta, eh?
A mi això m'agrada molt.
El rooftop.
A mi m'agrada, gràcies, el Jarque. Sí, com... Això és un perill tenir-la aquí, la Jarque, eh?
Perquè no, van... però que és veritat, i està tira... molt bé.
No, estic amb tu, Maria Antònia, és preciós tot el que sí, fan. I a part, Barcelona també fan, no sé si vosaltres... Val, sí, diu, són quartos, la Jarque diu... Són cal... Sou vosaltres també d'anar a aquestes terrasses...
De tant en tant.
Dels hotels?
No, habitualment...
Un cop l'any, l'Eix.
No, un cop l'any tampoc, potser un tres cops o quatre. Però ja està. Però sí, però val la pena.
No? Jo en tinc una preferida, Maria Antònia. N'hi ha una.
Via Laietana?
Via... Sí. Però n'hi ha dos a Via Laietana, eh, per això.
Ai. I...
Cap a baix, baixant cap a l'esquerra.
Sí. I és que, clar...
Veus? Sempre ho dius, eh?
Sí. Ho podem dir, és el central, no? A l'hotel central. Tu hi has anat, Maria Antònia, a l'hotel central?
A què te'n falta?
Ui, doncs...
Però és el Passeig de Gràcia i ha estat...
Sí, veus tot el Barrigot i tot.
Sí, és
preciós. Mercè,
és preciós.
És molt guai. Sí. El mar, sí. El capvespre.
El Guillem, sí. No,
eh? No sé si és generacional, això, sí. Però no sé si...
No, sí que és veritat
també...
que jo ja he vist gent de la meva generació que fa això dels rooftops, inclús a Lleida encara hi ha també algun hotel que també ho està començant a fer, però jo de moment no hi he anat perquè sempre quan parlem amb algun amic sempre ens sona de, ui, és que aquí ens fotran una hòstia,
claro.
I potser millor que no hi anem. I de moment no hi ha hagut la...
Guillem, el truc és demanar quan tenen música en viu. Llavors dius, bueno, vinc aquí, pago el meu còctel, la meva cervesa, el que sigui, però tinc música en viu. És a dir, que ja vas amb un concert.
Ho veus o no, Guillem, com has de sortir aquí amb gent amb experiència?
No, sí, jo...
Perquè et portaran pel bon camí.
Jo, de moment, l'únic que he tastat aquí són la cervesa en bar de barri. Últimament, quasi sempre regentat per xinesos, que són els
bars... Per xinesos.
Són els que ara porten els bars aquí a Barcelona, i són, de moment, els que...
Però és interessant que el que estàs dient, també, perquè, clar, la Maria Antònia ens deia que ella és de terrassa, no? De sí. Aire lliure, no?
Sí,
també,
sí.
De viure aquest... I tu sí. Deies també que vosaltres... No? Tu també ets de terrassa, vull dir, de bars, i ara l'Aleix, clar, tu em passes el temps lliure per disfrutar... Per
no,
gaudir,
jo l'aire lliure. La...
Aire lliure
però,
també, eh?
Però no en bars, eh? Escampant la boira.
Si és un altre, cap a on vas? Cap a la muntanya?
La muntanya.
Bueno. Mira. Maria Antònia s'ho mira així com dient... Jo no, tu ets de muntanya o no, Maria Antònia?
Bueno, a mi m'agrada tot. Podria dir que sempre m'ha agradat més la platja, però reconec que la muntanya també és preciosa.
Sí. Bueno, perdoneu, ahir va venir en Jordi Pons, que és un alpinista, Jarque,
sí.
90 anys, i acaba de fer un cim de 4.000.
Ah, que va ser un dels primers... Va formar part de l'expedició dels primers catalans.
Jo quan poso un camp d'escales em fa mal l'esquena.
Tu imagina't, clar, i ahir va venir, ens va donar unes lliçons, però, clar... Wow. I li feia mal tot. Ens va explicar que li feia mal tot.
S'ho va trencar tot.
Però, tot i així, és aquesta empenta de dir... No, jo cap endavant,
sí,
sempre.
Sí, i com dèiem, va formar part d'aquesta primera expedició catalana a pujar a l'Everest. No sé si tu, Aleix, t'agrada la muntanya, però ets també d'aquests...
Tant no, eh? I tinc família per part de mare i de pare que són d'aquests que agafen inclús els crampons.
Ah, mira.
I patapum, patapum, i una que fa escalada d'aquesta amb parets verticals, que jo al·lucino. Es va fer mal al braç i segueix, ella.
Tu no, eh? Tu
no, jo trepitjo ferm, terra. Terra, sí.
Perdoneu, és que la Maridori m'està mirant el guió. Ai. Perquè ja fa estona que m'està dient. Clar, perquè hem de parlar d'un tema que és...
Sí,
que l'ha proposat ella.
Aquí la...
N'heu parlat ja fora?
Sí.
I, de fet, en vam parlar aquest dilluns en aquest programa amb la gent de Verificat... d'aquestes estafes via WhatsApp, Maria Antònia. És que ho heu parlat de primera mà, no? Heu parlat i explica'ns-ho, Maria Antònia, què t'ha passat?
A veure, bueno, tema d'estafes. Jo he vingut al tema d'aquest senyor que s'ha fet passar per advocat, que havia guanyat tots els casos i resulta que no era advocat. Estàvem comentant això, nosaltres dos, que fins i tot han dit aquí tindrien que posar una càmera oculta i ens sentirien com nosaltres estem
fent el nostre... No, prèvia.
Sí, sí, i comentem i diem coses que potser en aquí no diríem, no?
Però pots perquè... dir-ho, eh?
No, perquè, per exemple, potser sí, ara ho diré, però com deia la meva mare, tota la vida han hagut putes, carteristes i gent de malviure. Vull dir que estafes penso que se n'han fet sempre. Antigament hi havia el timó de l'estampita, un tonto que anava pel carrer amb una bolsa plena de paper,
sí.
I deia, mira, mira, senyora, lo que lleva, i ella deia, oh, yo tengo 5.000 pessetes en casa, se los cambio. A veure, abans era així, però ara els temps han canviat i avui en dia el món de les redes porta un altre tipus d'estafa.
Bueno, això és una reflexió que fas tu.
Sí, però tornant al senyor aquest...
Aquesta estafa, en què consistia aquesta estafa que et van fer? O sigui, era que
no,
et venia...
ara, parlant, vull acabar el tema d'aquest que es feia passar per advocat, perquè em sembla que em quedo bocabadada amb aquest senyor.
Ara t'he entès, Maria Antònia, perquè ara, tu has clar. Tocat l'altre tema que volíem tocar en aquesta taula de diàleg, que és aquest detingut.
Perquè si no passarà el temps i no ens donarà
temps. Mira, és que m'està fent canya, no, eh? La Paula ja riu, eh? No, ja m'agrada. Jo tinc aquí el costat, sí. Jo crec que el proper dia el canviarem de lloc a la Maria Antònia, perquè...
Sí, perquè el tema aquest d'aquest senyor, que ha guanyat 26 casos, si poses a pensar jo, em quedo, com es diu en català, bocabadada. És que em sap greu dir-ho, però dius, és que em trec fins i tot el sombrero, no?
Clar,
i no,
però...
no puc dir-ho, això, que em trec el sombrero amb un senyor que s'ha fet passar.
Sí que
passar.
Es pot dir, perquè també posa de manifest que al final potser tenim tots una mica de titulitis en aquest món,
no,
i que persona capacitada
clar, que
amb el coneixement
bé,
a mà...
Aleix, que no ha estudiat dret, no té la carrera, no. No? I ha guanyat no sé quants casos.
Però aquí vol dir que el que no funciona és el sistema.
Exacte.
El sistema és el que no funciona.
Si ells
perquè si un senyor es pot passar, es pot fer passar per advocat i un altre es pot fer passar per metge i no és metge, eh?
Sí, sí,
aleshores,
tenim un problema.
És el sistema el que no funciona. Però jo ara...
Sí, jo també ho compartia perquè abans ha fet una reflexió que és que bàsicament ara, com que tenim tots el coneixement a un clic i també pots utilitzar les xarxes o internet per aprendre... És que qui et diu que no hi ha lliçons d'advocacia amb un curs online o amb un YouTube?
Però has de tindre una titulació.
Per entrar
davant d'un jutge... Clar, que, a veure, perdona.
Per arribar-te
no
plantar davant d'un jutge, unes nocions bàsiques has de tenir. I suposo que aquesta persona les haurà aconseguit, o no sé si fent alguns cursos d'universitat i no traient-se la carrera, o potser buscant pel seu compte a internet. Perquè al final, amb l'advocat no, però hi ha un munt de professors
que poden aprendre. Perquè està clar que aquest senyor tenia una intel·ligència...
Brutal, no?
Intel·ligència.
Home, espavilat
però jo ara faig una altra pregunta.
Sí. Ai,
què passa amb els casos que aquest senyor ha guanyat? Perquè diu que ell va guanyar 26 casos.
Sí,
aleshores, aquestes persones que igual van anar a la presó o no van anar a la presó perquè van ser declarades culpables o innocentes i va guanyar, diu que aquest senyor va guanyar tots els casos que portava... Ara què passa amb aquests casos? Mm. Que han sigut guanyats per un que no és advocat. Què passa amb això?
Però els arguments, suposo que els arguments que ell donava, suposo que sí, que evidentment, si van funcionar...
Passa,
no?
Al final, qui sentencia és un jutge.
Sí, però jo crec que...
La que va a missa.
Sí, però jo crec que per llei... Ara m'estic aquí una mica tirant a la piscina. Però diria que per llei, clar, has de ser advocat, diguéssim, no? Has de ser llicenciat perquè sigui vàlid. Feu-me aquí dret processal, que no me'n recordo gaire.
I a part... Crec que utilitzant com a referència la ficció, que mai s'ha pogut utilitzar com a referència la ficció, però en el cas concret de que tothom es refereix quan parlen d'aquest advocat, que és la sèrie Suits, que el protagonista, el Mike Ross, també es fa passar per advocat i al final acaben enganxant.
Sí.
Hi ha aquest conflicte, perquè quan amb ell es descobreix, hi ha aquest conflicte de que tots els casos en els que ha participat estan en tela de judici. Llavors, potser pot passar el mateix amb aquest noi. Jo no sé si la ficció és com a... Potser pot utilitzar com a referent i més una sèrie dels Estats Units, quan aquest noi és de Kènia. Però crec que sí que pot ser que es reobrin els casos.
Els casos per tornar-los, diguéssim, a
jutjar,
a jutjar, no?
Ui, això ja...
Si, com ho veus, això, Maria Antònia?
Perdona.
No ho digues.
Jo que m'hagi escapat de la presó i que ara m'hagin de tornar a jutjar, imagina't tu. És que no sé, no ho veig gens clar, això.
Tu no ho veus gens clar.
D'aquí és l'error, clar. Tu com a client, tu contractes
l'advocat... A veure, si el jutge ho va donar per bo, sense que bo. A partir d'aquest moment...
Sí, potser el culpable en aquest cas és el col·legi d'advocats o qui a Kènia
s'encarrega
de gestionar les llicències.
Si és jutjat entre un advocat i un advocat...
El que queda clar és que tots queden retratats. No?
Exactament, és el que t'he dit, el sistema.
Començant
que aquest per advocat, claro. Un altre es fa passar per metge, un altre es fa passar per infermera. Sí que s'acaba descobrint, però...
Però, Maria Antònia, estem en un cas d'intrusisme, i d'intrusisme abans ho dèiem, no? Aquí fora n'hi ha hagut sempre, i, per exemple, en el món del periodisme,
moltíssims
que hi ha intrusisme. Sí. I al final, dèiem, si les persones, per fets, demostren que fan bé la feina... Al final, què has de fer? Jo tinc una empresa i tinc dues persones, una amb tres títols i l'altra que té experiència de vida i que em sap fer millor la feina, jo em decanto per qui fa
bé la feina. Què fas? Què tries? Clar, això és un bon debat.
Clar, perquè això demostra que aquesta vida és més important la intel·ligència emocional, més que la cultura, i més que fins i tot la intel·ligència en si.
Però la formació, no?
Perquè la intel·ligència és una cosa, i la intel·ligència emocional penso jo que és la més important. Hi ha persones que poden tenir dues o tres carreres, però no tenen cap tipus d'intel·ligència emocional.
Clar, però, Maria Antònia, la línia que dius que és més important, la formació o l'experiència? És a dir, una persona doncs, que estigui, no? Era el debat que tu plantejaves, no, Aleix?
I a part, jo me'n recordo d'un 30 minuts de fa molt temps que parlava, quan analitzant com havia canviat el sistema després de la titulitis, i sortia, recordo un cas d'una noia que tenia 40 anys, que havia fet tres carreres, dos màsters, bueno, una animalada de 10 anys de formació, que no trobava feina. Perquè tanta formació no li servia de res, perquè al final el que volia la gent era gent que tingués experiència en el camp.
I ella estava sobrequalificada.
I ella estava inclús sobrequalificada, i ella ho explicava amb pena de porto 10 anys dedicats a la meva vida a formar-me i tinc aquestes titulacions i no em serveixen de res, perquè la gent vol experiència.
Mira, que se'ns acabarà el temps i la Maria Antònia em renyarà, perquè ara sí que parlem d'un altre tipus d'intrusisme, en aquest cas, aquesta estafa de WhatsApp. Què ha passat? Però explica'm-ho.
No, de WhatsApp no.
Ah, de què era?
Perquè en realitat... M'han
dit de WhatsApp.
Fins i tot em fa una mica de vergonya dir-ho, eh?
No, ai, Déu meu, a veure,
estem en família. Una vergonya explicar-ho,
per
sí.
Què?
No, vaig veure un anunci, aquests a l'Instagram, que aparentment tot era molt seriós, d'una casa coneguda, i dice, por sobres de stock, per exemple, un aspirador que és car, a 2 euros. A veure, jo penso com vaig poder caure en una cosa d'aquestes,
bueno, Maria Antònia,
no?
Clar.
Espera, però era la casa coneguda, sí. Tot, i dic, bueno, tenemos unes quantes unidades i els que comprin els primers s'emportaran això d'aquesta marca tan mona a 2 euros. Sí, sí, doncs jo ho faig, omplo tots els datos, pago els 2 euros i em ve del banc, acceptes els 2 euros? Sí, sí, molt bé. D'aquí uns dies vostè recibirà un comunicado. Molt bé. I al cap de 2 dies l'únic que va rebre del banc va ser que m'intentaven treure 47 euros.
Oh!
Clar, jo, com
I
que
tu
tinc...
ràpida que vas estar a la White,
clar,
eh?
Clar, rebre un missatge tenia que autoritzar els 47 euros. Els 2 euros jo els vaig autoritzar, però els 47 no. Aleshores vaig telefonar al banc i dir, escolta, jo no he fet cap gasto de 47 euros. Anul·lem aquesta targeta i en posem una altra. Vull dir que estic esperant tornar a veure aquest anunci perquè a vegades surt en unes altres cases i posa automàticament. Vull dir que això també tindria que estar vigilat per Instagram i per Facebook.
Però tu pots denunciar-ho surten... també a Instagram, eh, Maria Antònia? Tu vas denunciar-ho a dir, escolta, què m'ha passat això a Instagram?
No, aquella pàgina ja no la
ja
vaig tornar.
Ja saps quina és.
Ja no la vaig tornar a trobar. Però, bueno, hi ha molts tipus d'estafes. Aquesta és una meva que hagués pogut ser i no és. I jo penso que cada dia la gent pica amb això.
I picarem encara més.
Perquè des de... Mamà, m'ha caigut el teléfono al agua y llámame a este número.
SMS. Això...
Si picarem quan ens comencin a imitar les nostres veus.
Això ja fa veu
d'un pare, una mare, un fill, una filla, i diguin, escolta, mira, fes-me un ingrés a aquest número que em falten diners per comprar tal cosa, per fer aquest viatge, treure un bitllet. I clar, tu t'ho creuràs.
I s'ha sofisticat moltíssim, perquè jo he conegut casos de gent que els han arribat inclús missatges de confirmació del banc o SMS, vull dir que a nivell tecnològic està ja super identificat, inclús gent que ha copiat apps de bancs, perquè hi ha gent que fa aquestes estafes també pel carrer, gent demanant diners pel carrer perquè no pot fer una transferència, que t'ensenya simulacions de l'app del banc conforme no pot, vull dir, a nivell tecnològic també està a un nivell que no et pots creure ni el que tens davant dels ulls, perquè pot ser un missatge fals del banc o una aplicació falsa.
Aquí hi ha una cosa, un apunt que cal fer, que és que, per exemple, el Guillem és natiu digital. Jo he crescut amb els canvis digitals, i la Maria Antònia no. Jo penso, hi ha unes generacions, la de la Maria Antònia, que veig els meus pares, i penso, ostres, si a mi ja me la colen, gent que no està tan al dia amb les xarxes i amb aquesta formació, és molt més fàcil. I penso, quan jo sigui gran, a vegades m'ho pregunto, quan jo sigui gran, que haurà canviat encara més tot?
Clar, haurà evolucionat encara més.
Però crec que també nosaltres, la meva generació, també, a vegades també som no som tan desconfiats com vosaltres, perquè jo, per exemple, he tingut amb el meu pare moltes converses de que ell sempre deia, no, per pagar per internet una targeta Moneder, perquè mai se sap. Jo dic, però tan senzill com mirar que la... Però no, ei, que per pagar per internet ho hem de fer una targeta Moneder, perquè si no ens estafaran. I clar, jo no havia tingut mai aquesta por. Dic, no, és que intenta comprovar que la pàgina no és lenta, però clar, mai saps quan...
I és que el problema és que mai
però ell
saps.
Però ell des del primer dia me deia, no, la targeta de crèdit a internet no es posa. I jo dic, vale, pues, lo que tu vulguis, però...
No, ara et fies, Maria Antònia,
també crec
no?
que no ens fiem tant. Home, que no, som més fiats els joves.
Clar. Perquè el món va per aquest camí.
Ara.
Vull dir, les persones comprem molt per internet. A veure, jo si compro a Zara... Pues, a no ser que Zara tingui un hacker, digui, tothom que ha pagat a Zara que vagi al banc i que anuli la targeta, com va passar amb Ryanair. Això va passar també.
Amb una aerolínia, en la Harki, que vol parlar, digue, estava aquí.
Jo vull fer una pregunta que també potser serveix una mica
però una pregunta
per mesurar. Rapidíssima.
Sí, mira,
teniu T-Mobilitat, ja?
Sí.
Maria Antònia, tu la tens, la T-Mobilitat? La Maria Antònia no sap què és. És que no va amb transport públic.
Mira, fem una cosa, deixem aquest debat, si us sembla, per al proper dia, per a la propera taula de diàleg, ens posem el dia també... Jo també vaig una mica perduda, Maria Antònia.
Que per cert falla, ja parlarem.
Ja ho hem deixat. Moltes gràcies a tots tres, al Guillem Figuerola, a l'Aleix Cabrera i a Maria Antònia Valle. De debò, per aquesta taula que ens oferiu cada dimecres aquí al Fabricació. Harke, a descansar.
Fins demà, no?
Fins demà, 2:45, que vagi molt bé. Us deixem amb Ignasi Miranda. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.